Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
A Ràdio Vila-real estem agraïts i orgullosos per la vostra fidelitat i companyia. Com sempre, a la 92.2 tindreu tota la informació de Vila-real i de la província. Seguim així i seguiu ahí. Junts i sirem d'esta.
Vila-real Esports. Ràdio Vila-real.
Com dia aquella, les bones tardes. Este dimarts té, jo diria, varios noms propis de l'actualitat del Vila-real Club de Futbol. Un d'ells, o jo diria els tres més destacats, serien el de Bertrand Traoré, el futbolista de Burkina Faso, que ja entrena junt a la resta dels seus companys i que tanca així ja de manera definitiva un mercat de viar del Vila-real Club de Futbol, que deixa també marcada una tendència molt clara en el club en l'última dècada, i és l'arribada de futbolistes africans. Ha estat un canvi radical en la filosofia del club en aquest aspecte. Hem passat de fitxar res o no res a augmentar cada any la nòmina de futbolistes d'aquest continent. L'altre nom propi és el de don Daniel Parejo, que avui ja s'ha exercitat junt a la resta dels seus companys. Per tant, ja està disponible a les ordres de Marcelino García Toral i, per tant, obri una incògnita. I ara què? Un dilema. Si n'hi havia un futbolista fixe, ploguera, nevara, passara el que passara en el Vila-real, i és que a més se ho havia guanyat, i serà Parejo. Ara, després de la seva eixida, l'equip ha repuntat, diríem, en resultats, no d'una manera bestial, perquè és veritat que tampoc ha tirat o ha més temps per a tirar coets, però sí hem millorat algo. I ara la qüestió és aquesta. Què farà Marce? No és la pregunta què fareu vosaltres, que sí, que també. La gran pregunta és què farà Marcelino al respecte. Recuperarà a Parejo o no? I l'altre nom propi és el d'Igor Oyono, un xaval que no té encara 16 anys, que ja ha escrit una carta en la que reconeix que se'n va del Vila-real Club de Futbol. Ja l'Atlètic Club ha fet oficial un grapà de xiquets que ha fitxat per tot el panorama nacional en aquesta política de buscar bascos, encara que siga apurant al mil·límetre i se gent, i que ha sentat en el Vila-real com un tir. Feia temps que en el Vila-real Club de Futbol no s'enfadaen i no se disgustaen tant com s'han disgustat en este cas. Igor Oyono era, això, o és, un projecte de futbolista. Pot arribar a ser Leo Messi, sí, però també Bojan Kirkic. O sigui, això, com ja sabeu, és un meló que obris i mai saps com pot anar. Així, no fa falta que vos explique la llarga llista de casos i de joves futbolistes que anaven a ser Maradona i que no ho han arribat a ser, per desgràcia per a ell i per al Vila-real. Casos de futbolistes que han tingut portades de diari com va tindre Nahuel, per exemple. I després, per coses del futbol, per lesions, per confiances, per no tindre en el moment adequat aquestes capacitat per a poder donar el màxim i demostrar aquesta possibilitat o aquesta valia, mil coses. Són gent jove i la gent jove encara està per formar, per fer-se, per créixer i per entendre a què han vingut al món, que no és fàcil. Però, clar, estem parlant d'un club que és el nostre, que ja té cada volta més difícil acudir a un mercat que te puga assegurar la qualitat que necessites en el moment en el que ho necessites. Per lo tant, l'aposta obligatòria del Vila-real Club de Futbol, l'única que li pot portar a ser primer equilibrat, sostenible i, sobretot, a poder tindre equips competitius, és que la teva base d'equip se sustente de lo que tragues de casa. Últimament, la cantera del Vila-real Club de Futbol estava aportant i traient futbolistes de nivell alt, molt alt. no fa falta que vos recorde la llista de noms, però des de Rodri, Jeremy, Baena ara, Jackson, Chukwueze, han fet que hàgim alcançat objectius sense la necessitat de gastar un dineral pagant per aquests futbolistes i, a més, tenint la seguretat de que el futbolista està involucrat des de la casa i se creu el projecte. Oyono, segons diuen els que saben, jo l'ha vist jugar molt poc, era un projecte d'issos bèstia. Un futbolista que estava cridat o està cridat a ser diferent. Juga ja per damunt de la seva edat, tant en el Villarreal com en la selecció. Juga de lo que val diners, davanter, desequilibrant, amb gol. També és una mena de Gerard Moreno, baix al mig del camp a generar. Vamos, el delantero total. El Benzema que li van donar el Baló d'Or. Claro, per al Villarreal Club de Futbol, aconseguir aquest tipus de futbolista tan diferencial és difícil. De ahí que l'aposta siga a fer-lo a casa. L'Atlètic Club, que té un mercat limitat, molt limitat, per esta política un poc de tapadillo, perquè realment no han anat, jo diria, desvirtuant-la un poc, però és normal. O sea, claro, al final els immigrants són d'allà, tenen el gen basco, o com s'adquirís ese gen basco, esa purea, per el DNI? Si en el DNI figa que eres de Baracaldo, eres de Baracaldo. I este xaval és de Baracaldo. Claro, si tu tens ese mercat tan limitat, te tens que buscar la vida molt, i cada volta més. I a partir d'ahí, pues, està clar que la gent jove, o molt jove, és el futur. És un gasto important, però limitat. És un risc, però que si no tens una altra possibilitat, estàs obligat a tindre, i en això estan. Claro, l'Atlètic Club té més diners, més capacitat, més història, seduïts d'una manera brutal, o sea, no sé, si heu anat a veure una vegada jugar a Nou Sant Mamés, bueno, l'Atlètic Club, que collons vull que tinc que explicar? Pues de xaval aquí d'Atlètic Club i s'ha tornat a rumba. Però pareix que també s'ha tornat a rumba per la pasta. Li han donat molta, 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 molta pasta. Claro, s'ha obrit l'eter dilema. Què fas tu? Te la jugues, passes el bou per la faixa i li dius, te don el mateix, desvirtuant tota la teua política de cantera? O seguisses fidel a lo que tens i al límit que pots, encara que saps que això te castiga perquè te poden limpiar futbolistes. Al final jo crec que Oyono se n'haguera anat igual. Primera perquè és d'allà, la família viu allà, la directa no, però la indirecta sí, i al final, bueno, pues si se'n volia anar, ja li pots ficar milions damunt la taula que se'n va. N'hi hauria que obrir el meló de lo dels 16 anys, perquè al final això se buscava per a que, bueno, pues no mercantilitzar a xiquets d'aquesta manera, quan ho estan mercantilitzats, quan ja han vist tots que això és la selva, quan estan manejats i dirigits per representants que estan guanyant milionaes i pagant milionaes per xiquets patindre's baix la seva capa i després poder cobrar un hipotètic traspàs. Estem veient-lo en els futbolistes africans, estem veient-lo en Jackson. És Jackson de la vida, que n'hi ha molts, ara mateix són captats en Àfrica, són portats al continent europeu, te l'oferixen, te'l porten, però des del primer dia t'ho dicen clar. Si este xaval explota, la meitat, el 30%, el 40% del seu traspàs és per a mi. Claro, si tu vols accedir a futbolistes que estan oferint equips com l'Arsenal, el Chelsea, el City, el Madrid o el Barça, tens que tragar inclús més que aquests clubs grans, perquè aquests clubs grans ja tenen i se salt, tu no. I quan este xaval explota, inclús abans d'explotar, els que l'han portat, com Jackson, ja volen fer negoci. Volen recuperar, i n'hi ha molta gent que ha invertit diners ahir en este xaval. I quan va el traspàs, doncs aquest traspàs genera molts diners per tots els que han invertit. És un negoci. Al final s'ha convertit en un negoci. Està el negoci dels traspassos grans, el de superagente Jorge Méndez i companyia, els amics de Fabrizio, i després està el mercat ja del futbol menor, pero que también maneja un dineral. Un dineral. La guerra que tenían entre agencias de representantes limpiándose chiquets, Manric yo de Los Soprano, ¿eh? Es una puñetera locura. Compran los cases a pares, oferirlos, bueno, treball y dinés, pero a captar chavals que hipotéticamente pueden tener un traspas millonario. Claro, un traspas de un futbolista jove de proyección a un equipo gran, se paguen 10, 15, 20 millones de euros, son 2, 3 millones de euros. 3 millones de euros en una operación de un chique que te has trobado, Joan, en el Tudelano, es la vida, ¿eh? O sea, eres ric. Imaginemos cómo va el tema. En el Villarreal están fotuts, ¿eh? Amuntó. Pero bueno, es la vida, es del fútbol. Es curioso porque Fernando Rodgers, el Sleepy Hollow, el hombre del saco, el tipo que va a acabar robando chiquets per tot el món y van fugint tots, ¿eh? Como si fuéramos ahí las películas de vaqueros que entraen dins del poble y arrasaen. Pero como os digo siempre, nosotros vamos a estar llestos y rápidos oferint-li als chavals un lloc on viure, un club en el que pegar un salt important ràpid y también una estabilidad económica que els feia molt seductor vindre así. ¿Qué ha passat? Que t'ha copiat tot Cristo. Porque al final, en esta vida yo siempre vos digo lo mateix. No vos compleu la vida. Copieu, copieu y copieu. Copieu bé. Copieu del que ho fa bé. Y después, una volta ho copieu del que ho fa bé y comenceu a saber cómo se fa, innoveu, inventeu. Pero lo de innovar, això ho fan tres. Fenómeno. La resta, copiar, intentar millorar. ¿Qué pasa? Que el resto tienen més pasta que tú, més influencia que tú, y això te castiga. Y a un club como el Villarreal, que es un club de cantera, a eso le va a castigar. También es una otra, dirían, pedra en el camino. Un altre palo en les rodes. Pero es normal. Es normal. Lo anormal es que tú le toques la cara a clubs como Sevilla, Atleti Club, Real Sociedad, Atleti de Madrid. Es que no es que es normal. No es que es anormal. Es que cuando pase el tiempo dirán, ¿cómo es posible que estos hagin estat ahí tants anys donant pel sac? Com és possible? Bueno, pues perquè has estat més ràpid, més hàbil, més llest i has intentat sempre anar un pas per davant. Què passa? Que a cada volta és més complicat i cada volta n'hi ha menys diners. I com vos dic, estem en una zona en la que cada volta n'hi ha menys diners, per desgràcia, pel Villarreal i per tots nosaltres. Per desgràcia, pel Villarreal i per tots nosaltres. Estem en una zona en la que la cosa se complica. Però bueno, què diu Rubio, què tal? Bona vesprada. Què diu, què diu Igor Oyono, que anit se va a despedir a tard i a última hora?
Queridos Groguets, hoy tristemente toca despedirme de la que fue mi familia estos últimos 4 años. Quiero mencionar en especial a Fernando Roig, padre e hijo, José Ramón, Jorge de Cózar y José Manuel Llaneza, que tristemente falleció. Fue un privilegio vestir esta camiseta durante este tiempo. Sin olvidarme de los entrenadores, psicólogos, preparadores físicos, médicos y tutores de residencia que hicieron mi estancia más fácil. Por último y no menos importante, a mis compañeros, que también fueron parte de mi familia durante estos años, llenos de recuerdos inolvidables. Siempre estoy orgulloso de haber formado parte de este gran club y nunca olvidaré lo que aprendí en Miralcam, en Daban Villarreal.
Bueno, pues la verdad es que comenzar a portada de programa este chaval no volía a hacerlo, pero después voy a pensar y sí, porque es una tramostra de que asoba día a día y que es difícil. I que ara, per exemple, la cantera del Villarreal no està passant per un mal moment. És un any en el que és factible que baixi el B. Claro. I tot el món ho dona com una decepció i que mal, i el Villarreal, hòstia, va a bajar. Si el Villarreal manté la categoria, si el Villarreal B manté la categoria, crec que serà el primer filial de la història del futbol patrio que se tira 3 anys seguits en segona divisió. I si no, un dels pocs. Que el Villarreal C del Belda no competís o el juvenil no està per guanyar coses després de 20 i tants anys fent-ho, és la mostra de que ara mateix, com deia, el Villarreal està passant per un moment de reestructuració i que hem perdut poderío. Poderío econòmic. Mos furten futbolistes. S'emporten xavals. No pots fitxar futbolistes que tu vols fitxar i que creus que te va donar nivell. Bueno, això va per ratxes. Va per moments. Canviarà, però bueno, és una mostra de lo complicat que és esta història. Tu ficaries a Parejo de titular o no?
No.
Què diu la gent? Li ho han preguntat. Ficarien a Parejo o no?
No.
Aixina de clar.
74% de la gent segueix apostant per Coquelin i Comesaña.
74%. Deixa't sobre les dos. Comencem.
Així comença Esports Vila amb Javi Mata.
Calls the mama, I'm sure all the hand and I just around.
Mira si és gran el futbol. Mos han passat un mes dient menos, com era, menos millones, más cojones, más correr, bueno, totes aquestes històries. Apareix Marcelino i li pega mitja garrotà a Sorlot, aixina com aquell que diu, eh? De mandoble o de bot i braç, i està tot el món escandalitzat. Tot el món... Oh, lo de Sorlot, oh, lo de Sorlot. A veure, jo crec que Marcelino ahir no va estar hàbil en contar un roda de premsa, però una volta ho conta, jo crec que deu de ser, o té que ser, lo normal que algun dia el tècnic li diga a algun futbolista dels nostres, ei, no estàs bé, no estàs fi, o no m'agrada el nivell que estàs donant, a pelear. Claro, hi ha una suposada sensació de que Parejo és el fill, l'ull dret i el querido de Marcelino i no li ho dirà. Tu creus que si Parejo no li dona el rendiment o fa el mama Marcelino no li dirà què estàs fent? En serio?
Però crec que li ho diria internament.
Ja, ja. Jo no sé interna o externament. Te torna a dir, lo de Sorlo te l'altre dia en roda de premsa, crec que és un moment, crec que és batalla el que li fa saltar l'espoleta, perquè jo crec que l'encabrona quan li diu la segunda parte no tienes a Sorlo, lo cambiaste, te podía haber dado algo. Entonces ell li diu, hòstia, pues com era donar la primera part, no? El pilla calent i solta això. Un dia tinc que cridar a Jaume Costa, si volguera contar-ho, perquè ho va contar una volta, perquè conte una reunió que va tindre Marcelino i Jaume Costa en el despatx de l'oficina de Marcelino quan estava a Costa així. Sempre diu que ha sigut un dels moments que li fa va veure les portes de l'infort, Jaume Costa. Però bueno, és que és futbol. Tu creus que Emery no li pegaria apretons a més de un?
Segur.
Ja, no sé. És que hem passat de aquesta sensació de dir... claro, jo després pues, puc sentar a dir què és lo millor. Todo es bonito, todo es Disneylandia, todo nos queremos de Setién. O mos queremos, però si això no va per així, mos queremos menos. Cada un que s'ho plantege. Però bueno, anem a veure. Anem a la primera pausa i parlem del canvi del Villarreal cap a Àfrica. Rubio, pega't un canvi bo, eh? Llaneza sempre dia que els africans tenien un problema i és que se n'anaven a la Copa d'Àfrica a meitat d'any i això era una situació insostenible.
No, de fet, l'any que ve se'n tornen a anar.
Claro, eixa és la qüestió, però imagina't com ha canviat el futbol, que ara mateix els clubs importants saben que tenen que resignar a un tio que te costa una milionà, que te dona més mals de caps que menys, perquè és que el perds dos mesos de la temporada, justet en el moment vital de la temporada, a meitat de la temporada, i seguissin fitxant-ne. I nosaltres hem pegat un canvi brutal. O sigui, nosaltres en 15 anys hem fitxat dos africans. Dos. En l'última dècada n'han fitxat 15 o 16. O han debutat en el Villarreal 15 o 16 futbolistes africans. I alguns no es contem, perquè Danjuma, per exemple, és de Nigèria, però s'ha criat tota la vida en Països Baixos i ell diu que és de Països Baixos. No, diguem, no el contaríem dins del límit africà, igual que Mabuba, per
claro,
exemple.
Dir, Mabuba crec que també realment claro, no era francès.
No era francès, però va néixer en un barco anant cap a França. S'ha criat en França. Ahí entra Toko Ekambi, però, claro, Toko Ekambi sí que està en Àfrica, forma part d'una selecció africana. I nosaltres hem buscat els futbolistes que sí són africans, és a dir, juguen a selecció africana, Bakambu en el Congo, i que tu has fitxat. Diguem, el futbolista africà de per se. Hòstia, n'has fitxat molts, i els últims anys moltíssims. L'últim que ve és Bertrand Traoré, que avui ja l'han vist d'entrenar, eh? Trenat bé, no, Traoré?
Sí, sí.
Pausa, 21 sobre les 2.
necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu, on podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
Qué mágico es compartir buenos momentos con nuestros familiares, amigos o celebrar los cumpleaños de los más peques. Pues mucho mejor es hacerlo en McDonald's. Con sus McMenús, sándwiches, McCafé, Happy Meals, postres, nada sabe como McDonald's. Y ahora prueba la nueva McCrispy Legend en McDonald's Castellón y Salera.
¿Tienes problemas con la climatización de tu vivienda? La solución es fácil. En Big Mother Arbo encontrarás un amplio surtido de ventanas de PVC a medida, puertas de paso, con facilidades de financiación hasta 24 meses sin intereses. La climatización de tu vivienda bajo control en Big Mother Arbo, Avenida Pío 12 55 de Villarreal.
Enumerarlas todas aquí es imposible. Ven a Óptica Villarreal y descubre las ofertas en gafas de sol, monturas, progresivos, lentes de contacto. Si necesitas renovar tu mirada, aprovecha ahora las ofertas de Óptica Villarreal. Óptica Villarreal, Dr. Fon 17, Centro Barilux Especialista.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Villarreal.
Boncata és un gastrobar on podràs gaudir d'un bon sopar amb la teua parella i també celebrar amb els amics una victòria del Villarreal. Ens trobaràs a l'Avinguda Mediterrani número 8, Villarreal. Reserves al 964 83 83 02.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Hay cosas que nunca cambian, como el calor en agosto, la lluvia en abril, o como los beneficios que ofrece Kia Seminuevos certificados en la compra de tu vehículo seminuevo. 7 años de garantía desde matriculación, financiación especial con Kia Finance, garantía de cambio y muchos beneficios más. ¡Que no te lo cuenten! Descúbrelos todos en tu concesionario oficial Kia Seminuevos certificados más cercano. Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón, o visítanos en kia.com.
Automoción Cano Villarreal, Avenida Fueros de Valencia 15, Villarreal.
Va, on quedem?
On anem a quedar? On sempre?
A la Lúchola!
Lúchola, el millor lloc on degustar l'autèntica cuina italiana. Lúchola, la pizzeria per excel·lència.
I repetiràs en Avinguda França número 50 de Villarreal.
¿Sabes qué? Estuditecles te ofrece un amplio catálogo de cursos online y presenciales. No dejes pasar la oportunidad y realiza tu inscripción a través de su página web, en sus instalaciones de la calle Molino número 11 de Villarreal o llamando al 964-521548. Te esperamos en Estuditecles.
Vinga, anem a ello. 25 sobre les 2 de la vesprada. Per cert, tenim un nou horari per al Campionat Nacional de Lliga. Ja m'està pegant a Meredeta, Rubio i jo. Joder, en l'últim mes i mig o juguem divendres o juguem a les 2. No, no. El tio dels horaris mos té enfilats.
No duc bones notícies avui.
Pues, horari.
Jornada 27, el diumenge 3 de març, que és, òbviament, el dia després de quan comencen les festes de la Madalena a Castelló, a les 2 del migdia, Villarreal-Granada.
Home, a veure, a les 2 del migdia ja te pots alçar de dormir, Rubio, no me jodas. O sea, ja, te pots gitar tardet.
O sea, jo de tornar dia, quan se fa de dia, ja no sé jo.
Pues 2, 3 o 4 horetes i al futbol. Diumenge a les 2, el partit contra el Granada. He estat mirant que portem una retafila de partits a les 2 interessant i que en els últims... O sea, el que ve a partir d'ara, l'altre dia ja va ser a les 2, són tot partits a les 2 o divendres.
Claro, contra les Palmes va ser a les 2, contra el Mallorca a les 4, contra el Barça va ser a les 6 i mitja, òbviament, i se no te'l van a ficar en horari roïn,
no,
però contra el Cádiz a les 2, contra l'Alavés a les 2, en divendres contra el Getafe i contra la Real, i tornarem a xorar les 2 contra el Granada.
O sigui, que a veure d'ara, a dia d'avui, mirant tots els horaris, quants dies hem jugat divendres?
En divendres, comptant 2 d'estiu, Mallorca i Cádiz, són 4, 4 en diumenge a les 2 i 3 en dissabte a les 2. O sigui, 11 partits, el 40% dels partits del Villarreal han sigut o en divendres, o en dissabte a les 2, o en diumenge a les 2.
Joder, el 40% dels partits són o a les 2 o divendres.
Sí.
O sigui, imagineu l'any que ve, que normalment, ojalà no, no estarem en Europa. Si estem en primera, que jo espero que sí. Vamos, anem a jugar més divendres que divendres, eh? I dilluns, l'únic, el de Granada.
Dilluns només no tenim un de moment este
pues
any.
Ja ho sabeu. El tio dels horaris pareix que ha dit... Esta volta la pagaran els del Villarreal Club de Futbol. I aixina estem. O aixina va... pareix que va el tema. Avui han vist d'entrenar a Bertrand Traoré, un futbolista desequilibrant de banda que demà serà presentat com a nou jugador del Villarreal Club de Futbol, que va despuntar molt en l'Olympique de Lió i que just el van veure jugar així en una eliminatòria en la que aquell Olympique de Lió era una bomba, jugava Mariano quan Mariano era futbolista.
Depay,
que és ixe del Barça.
Bueno, aquell en Dombele que sempre diuen que el volíem nosaltres.
Sí, jo no sé d'on va ser això, perquè no podien pagar-li ni el dorsal. Ixe, crec que cobra... No sé quina burra, però vamos, és que, claro, és que només de veure, quan veus les nòmines de futbolistes que salten del futbol europeu al futbol anglès, ja dius, adiós mi dinero. Al final, pareix que la tendència del Villarreal Club de Futbol en l'arribada de Traoré és la tendència de futbolistes africans. I m'explique. Mires els primers 10-15 anys del Villarreal a primera divisió i futbolistes africans, molt pocs. Dos, concretament, en aquesta etapa, que eren Sandro Méndez Lanjareira, un fenòmeno de Cabo Verde, que el van fitxar l'any que me n'anàvem al Clot, que jo crec que me'l va cedir el Salamanca, no me recordo quin equip me'l va cedir, que la veritat que per lo que va fer i que lo que no, millor que no haguera vingut. I l'altre, Wakaso Mubarak, que van comprar de l'Elx, molt jove, que era de Ghana, i que ha tingut una carrera, mira, en l'Alavés va estar jugant molt de temps. A partir d'ahir, i si mires els últims 10 anys, Rubio, la llista és molt gran i ja denota que el Villarreal Club de Futbol se fixa en Àfrica per a reforçar-se.
Sí, la llista en total seria Chigueze, que és l'Àfrica que més partits ha jugat així en el Villarreal, Bakambu, Uche, Mandi, Ekambi, Bailly, Nico Jackson, Anguissa, Armando Sa, Boulaye Dia... Jo considero Akumak com a marroquí, Wakaso, Aurier, Makanaki, Ndiaye, Nené, Chagla, Sandro Méndez i també va debutar en Baque en el Villarreal, que era del Senegal.
Claro, has passat de tindre dos en una etapa llarga a de cop tindre 17 en els últims 10 anys i en els últims 5 anys 10 o 12 d'issos 17, eh? O sigui, està clar. Ara mateix en tens 4, no?
Sí.
Tens a Mandi, tens a Ilias perquè és marroquí, realment juga en el Marroc, família marroquí.
Tens a Bailly.
Tens a Eric Bailly i tens ara a Bertrand Traoré. L'any passat encara en tenies més, perquè l'any passat tenies a Mandi, tenies a Jackson, tenies a Samu Chigueze, entre altres. L'any de Emery és l'any que salta a la banca, perquè, claro, per exemple, va portar a Aurier, ja tenia a Jackson, tenia a Samu Chigueze, tenia Boulaye Dia. Claro, és que és... Està clar que el Villarreal ha girat la vela i se fixa en futbolistes africans, li donen més físic, li donen, jo diria, aquesta potència que avui el futbol ha canviat. Eh? Per cert, la nota de Colorido, algú dirà mai millor dit, sense mala fe, són Makanaki, que va vindre els anys 94-95, crec que era, el fitxa Fondemora, venia del Màlaga, internacional de Camerún, venia de fer un mundial, com el primer africà en el futbol professional, perquè en el futbol semiprofessional, el primer futbolista del continent africà que va fitxar el Villarreal Club de Futbol va ser Antonio Nené Ballina, futbolista de Guinea Equatorial, que van fitxar, jo crec que era 89-90. És de submarinomarino.net, han pujat una... Va temps, l'ha buscat, buscant-lo, i ha trobat una foto de que el dia que va arribar Ballina que va fitxar en el bar Juani. Està el bo de Paco Robert i està Ballina allí firmant en el Juani en aquella època de segona B. Li ha preguntat a Santi Vila que què recordava ell de Ballina, el primer africà de la història del Villarreal.
Bona vesprada, companys. El Villarreal, tras donar a conèixer la contractació de l'africà Bertrand Traoré, tenim que remuntar-nos a temporades molt, molt, molt abans, molt abans, per a trobar el primer jugador africà que ha tingut el Villarreal en les seues files. Va ser Nené Ballina, un delanter centre que va vindre del Villarreal la temporada nefasta, record pel Villarreal, a Siaga, totalment a Siaga, que va ser la 89-90, en la que l'equip en segona B va descendir a la tercera divisió. Era una temporada que recorde que Pasqual Fontdemora, que era l'alma mater, encara que el president era Manuel Almela Ortells, va tindre que fer un equip, una plantilla pràcticament en contrarrellotge, ja que va haver un canvi en la directiva del Villarreal, i Pasqual Fontdemora, a cop de talonari, perquè van vindre molts jugadors procedent inclús de primera divisió, va conformar un equip pràcticament, com a dir jo, en hores. Al final no va poder trobar la permanència en la categoria. N'hi ha que dir, referim-nos a Nené Ballina, que era un jugador nascut en Guinea Equatorial, en què futbolísticament s'ha format en Espanya, i aquests 3 anys va tornar a Astúries. Va vindre al Villarreal procedent de l'agrupació deportiva Rayo Vallecano, que estava en primera divisió, i recorde que va ser en el mercat d'hivern, quan Pasqual Fontdemora va fer un esforç econòmic molt gran per a adquirir els servicis d'aquest jugador, Nené Ballina, en una plantilla que recorde que n'hi havia jugadors inclús de l'Sporting de Gijón, un bebé a la memòria ara, pues, Roberto, Luismi, Tino, Ondina. També n'hi ha que recordar que aquella temporada un dels fitxatges estrella del Villarreal va ser ja el que no està entre nosaltres, Rafa Badueño, que també va ser company en el Rayo Vallecano de Nené Ballina. Per tant, n'hi ha que dir, companys, de que Nené Ballina va ser el primer jugador africà en vestir l'elàstica grogueta del Villarreal, un delanter que venia precedit de molta fama, encara que, com m'ha dit jo abans, va ser una temporada, la 89-90, de les pitjors que jo he vist en el futbol a Villarreal, perquè hi ha un planter, això sí, conformat, repetisc, contra l'Onge, però que no va aconseguir la permanència en la categoria, en una temporada en la que el Villarreal també va tindre molts moviments a la banqueta. Juan Carlos Rodríguez primer, després Raúl González i després tornada de Juan Carlos Rodríguez el Bala. Per tant, Nené Ballina, primer jugador africà, i ara el segon, Bertrand Traoré.
Juan Carlos Rodríguez el Bala, eh? És mític que te diguin el Bala, Rubio. Hi ha gent que els... Acabem de pujar la foto mítica, eh? Del primer africà que fitxava per el Villarreal de futbol, com era este bo de Nené Ballina. Doncs pues ja ho sabeu, està de moda ara pel Villarreal de futbol esta manera de fitxar. Van començar, primer tot eren sud-americans, la política del Villarreal era clara, o uruguaians, o argentins sobretot, inclús si m'apures xilens, ja m'ha anat girant vela, eh? Ara cada volta... Els fitxatges, inclús els fitxatges de més diners que has fet últimament tu, són tot futbolistes africans, eh? El Toko Kambi, inclús si m'apures d'Adan Juma, el podrien qualificar d'africà, perquè ell realment, la família és nigeriana, o sigui, ell és vingut d'Àfrica. I molts d'ells, Boulaye Dia, saps? Futbolistes importants, tots del continent africà. Millor o pitjor, no ho sé. Que ara mateix és així, sí. Mira, ara mateix, per exemple, jo diria que un país potencialment ara mateix exportador de futbolistes a mansalva és Marroc, realment. I damunt, claro, molta gent pel físic i també, jo diria, per aquesta sensació de que han recuperat lo del futbol de carrer, no? Són els que porten ara aquesta, diríem, aparició de futbolistes. Ara mires els grans equips i no n'hi ha gran equip que no tinga algun futbolista marroquí, eh? I si te fixes, tota la selecció del Marroc... Home, ahir va jugar al Sevilla, per cert, va guanyar, cosa que esperàvem nosaltres que guanyaria el Rayo, perquè el Rayo és el pitjor equip a casa de la Lliga. No guanya a casa, crec que ha guanyat un partit en tota la temporada a l'Alavés. Increïble, eh? 1-2, tenim els mateixos punts del Rayo. El Rayo va estar, crec que, 8 punts per davant de nosaltres en una època. Coses del futbol. Però bueno, l'ho he dit jo. Pareix que Africa Power. A tu te pareix bé, lo d'això dels africans? Creus que és un encert?
A veure, al final està clar que pràcticament tots els grans talents estan començant a eixir de allí. Lo único que claro, sempre hi ha aquest hàndicap de que pràcticament cada any o cada dos anys hi ha una Copa d'Àfrica i es perd durant 8 setmanes.
Bueno, imagina't, resignen això per fitxar-lo, eh? O sea, resignen perdre un futbolista i se temps per incorporarlo. Anem al segon nom del dia, 36 sobre les 2, el tema Parejo. Hui a tornar Parejo a entrenar, no?
Sí.
No estava Pedraza.
Jo, dels que tenen que tornar, només he vist a Parejo.
O sigui, que ha tornat Parejo i tenim a Bertran Traoré. Demà parla Traoré, a veure què diu. Una pausa i a veure com ve lo de Parejo. Si ve pa ja o si tindrà que esperar.
En Grúas Tomás sabemos lo que hace falta para llegar a lo más alto. Impartimos cursos siguiendo la norma UNE para que obtengas el carnet de grúa hidráulica articulada y gestión de residuos. Estamos en la carretera de Onda sin número Villarreal, 964-520654, y en nuestra web. No lo pienses más y fórmate en Grúas Tomás.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
Descubre un mundo nuevo en Macobi. Encuentra todo lo que necesitas en la nueva exposición. Desde materiales para la construcción de las marcas Queracoy, Cemembal, CEIS, a productos para el mantenimiento de tu piscina o lo último en herramientas de poda y maquinaria para el jardín, de las marcas Bellota y Rubí, ferretería, menaje, hogar, bricolaje y pesca. Macobi. Visítanos en carretera Villarreal, Onda kilómetro 5, Villarreal.
CSV Carpintería Metálica, especialistas en todo tipo de ventanas, puertas, mosquiteras, persianas y también trabajos en acero inoxidable. CSV Carpintería Metálica, nos encontrarás en la carretera Viver a Puerto de Burriana, kilómetro 65 de Villarreal. Teléfono 635-420301.
Última hora. Marzá en Villarreal reubica instalaciones. ¿No es así?
Así es, pero se han movido solo 100 metros en la calle de la Travesa 2931 de Villarreal, con Dasbelt Auto Volkswagen y Skoda, y amplían el servicio postventa oficial Volkswagen y cuentan con servicio postventa oficial de Skoda, con más asesores, con más metros cuadrados de exposición y nuevos servicios. Vaya, tu concesionario Marzá de siempre, esta vez actualizado y mejorado.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
La Moderna, café, tapes y copes. Ven a disfrutar de los mejores desayunos y cafés. También puedes degustar sus bocadillos fríos, así como pasar un rato agradable con amigos en nuestros tardeos. Te ofrecemos montaditos con cerveza y todos los martes, promoción, dos cervezas y una tapa a elegir. La Moderna, café, tapes y copes, abierto de lunes a domingo. Nos encontrarás en calle Perejil, número 1 de Villarreal.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Villarreal.
Anem a ello. Lui, el nom propi, l'altre nom propi. Bueno, un és Igor Oyono, que ja sabem que mos ha dit hasta luego y gracias por los servicios, pero que os vayan dando. El A3 es arribada de un altre africà, Africa Power per al Villarreal Club de Fútbol, el A3 Parejo. Jo, en la tertúlia, és curiós perquè tots són més parejistes que menys. Si me pregunteu a mi, jo tinc ese dilema, ¿vale? Jo crec que Parejo, per exemple, en Vitoria, si el físic és el que li han vist últimament, preferís la parella Coquelin com Esanya, però també tinc clar que rodejat, diria, de cames, és a dir, d'un equip ja més intens, més juntet, que no tinga que córrer tants metres, que la pressió siga més ordenada, que tinga que córrer només aquests metres, que Parejo en això és intel·ligent, per buscar les pressions i tapar on toca, me recorda molt a Josico en aquella època en la que Josico no corria més que ningú, corria més, lo que pasa que no era tan ràpid, lo que era molt listo, arribava a tot, sabia cada volta on ficar-se, sabia on col·locar el company, sabia on hi havia que apretar en cada moment, sabia quan hi havia que baixar un poc arrere, quan hi havia que anar un poc avant. Claro, jo, si tens un tio com Parejo que li falta el físic quan l'equip està partit i n'hi ha espai i n'hi ha que correr arrere, per exemple, Parejo darrere de Samu Morodion, mal. Mal. Però el Villarreal juntet com l'altre dia contra el Cádiz, per exemple, jo crec que contra el Cádiz, si Parejo haguera estat la segona part del Traus i te dona coses que el resto no te saben donar. Ni com Esanya Coquelin tenen el futbol que té Parejo en el cap, ni tenen la capacitat de generar el que genera Parejo. En els defectes de Parejo. Claro, entonces, és un dilema. Perquè dius, resigne un tio que corre en una època en la que tinc que correr molt, però tingui sida de valor i una capacitat de generar coses que no tinguen altres futbolistes. No és fàcil. Li han preguntat a la parròquia què faria. La majoria, claro, tots calents i encesos com una tea, Parejo al foc i Parejo sei morto, no?
76% de la gent pensa que té que seguir el Coquelin com Esanya.
Claro. La pregunta és, i què pensarà Marcelino? Tu què creus?
Ahora es que si lo que busca es un centre del camp que mossegue, tienen que echar Coquelin y Comesaña.
Bueno, segons el tipus de partit. Perquè potser necessita un centre del camp per tindre més del valor i per tindre més criteri i per generar més. Com per exemple l'altre dia, per no revolucionar-te tant, perquè Baena te revoluciona molt i sempre és molt directe, i per intentar, saps, controlar un poc el joc. A veure, que Parejo este any no està sent un futbolista top en quant al físic, ho compre. Però que Parejo ha estat un dels millors futbolistes que hem tingut en aquest equip els últims anys, també. S'ha acabat Parejo? Tu creus que s'ha acabat Parejo? Pel Villarreal?
No sé si s'ha acabat, però jo veient que el que m'està agradant del Villarreal des del dia del Mallorca, del Barça de Montjuïc, de l'altre dia de Càdiz, no sé com encaixar-lo.
En la tertúlia veuen a Parejo necessari.
Te dona la vida, home.
És que te dona que molt
jo
més.
Jo també sí, seré parejista, però és que és molt bo. I
és un gran jugador.
Aparejador.
És un gran jugador, sí.
Sí, però era el senyalat realment per molta gent.
No, però, no, però
jo,
és que si
jo li demanava més el dia de Mestalla a ell i a Gerard, i li demanava més perquè eren els dos que tenien que traure-nos d'ahí. I després, però després així van parlar que havia sigut el millor. Estan mal, havia sigut el millor el partit següent de Mestalla, que és Las Palmas, pot ser?
Sí, Las Palmas estava bon partit.
Vam traure els números, vam traure els números.
Fa un bon partit. Pues, sí, bueno. La clau, jo ho pensava, perquè ahir necessites un tio que donara més tranquil·litat i que decidira millor en el baló als peus quines les alternatives d'atac. Que al final sempre ho feia Baena. Si vos doneu compte, Baena venia a rebre el centre, se girava i era el que iniciava la jugada. I ahir en Parejo és diferent.
Sí, no,
tens, perds coses, perquè perds recuperació, perds agressivitat, però te dona aixa cap... I si tu tens el partit més dominat...
I que a Coquelin li conserve la vista.
Que
Déu li guarde la vista.
No, però tu, per exemple, si no te fan l'últim gol el Mallorca, i ahir tens d'això d'acertar una, i fas els tres partits...
I ja està salvat.
Parejo, no,
està
salvat. Parejo, ja no n'hi hauria ni debat, hagués dit. El debat què és?
No, perquè... No, perquè...
Però és que no ha segut.
Sí, però no, i a part d'això, si vas més allà, Javier, jo crec que la gent que va a veure el futbol en Villarreal... A Parejo se li pot tirar en cara que defensivament no apreta, que quan se gira i corre és més lento que jo i que sabe, que queda en evidència en lo defensiu, però que a l'hora de manejar el ritme de partit, si està mitjanament fi, no n'hi ha un futbolista com ell.
És que jo n'hi ha una cosa que no entenc, que és aquesta mentalitat que té un sector de la gent, que és que Parejo té que defendre, o Parejo... Cada futbolista té les seues característiques i les seues funcions.
Que Parejo recupera no sé quants valors.
I el director recupera valor.
Sí, però este
Parejo és un organitzador de joc.
Este any té un problema i és que quan anem a apretar, ahí sí tenen totes les fotos perquè al córrer arrere no corre.
Ell i Capú.
Sí.
Quan estaven com Esanya al costat era molt millor Parejo.
Sí, però Parejo, el ritme de Parejo a l'hora de recuperar i el ritme d'intensitat de Parejo és molt baixet. I si tu no tens un equip que siga agressiu i que compensa això, Parejo te porta a jugar a un ritme de recuperació i d'apretar i de pressió molt baixet.
Però
si estigues a Coquelin, que està mig coixo, l'altre dia contra el Barça i se notava que és un tio que arriba, que roba i va, i va, i va, i va, i va. I Parejo no va. Però és veritat que en partits, diguem partits en el que tu domines, pots perdre algun valor i fer-te una contra, però realment te dona molt més que conservar
el que
jugador.
El que té, o sea, la capacitat de, lo que s'ha dit tota la vida en futbol, d'organitzar el joc que té Parejo, ell és el timonel de l'equip, o sea, la capacitat que té ell per a manejar l'equip...
Vale, i vos pregunte, esta setmana torna, en Vitoria no crec que el fique. I saps la pregunta. Yo si me ahora, yo creo que va a acabar Juan, que va a ser titular y creo que deu de cero. También es verdad que ahora té un problema, que té que mantindre ese nivel competitivo de l'equip ahí al mig. Que tot el que ve mal de Parejo tampoc era sols culpa d'ell, Rubio, bé, claro, ara ho diem, tenia costat a Capu que tampoc estava bé. Tenia costat, claro, l'equipo no estava bé, estava partit, estava molt llarg, i claro, i sí en evidència que Parejo li costava molt recuperar i quan perdíem el valor, córrer arrere va poder recuperar. En un equip més armat, jo a Parejo el veig bé dins. Però, veurem què decidís Marcelino. És ell, no?, el que té que decidir, ni més ni menys.
És que és un altre cas com el d'Albiol. Jo, és el millor defensa que hem tingut, però jo contra l'Aves, contra Morodion, jo no veig Albiol per a cobrir aquest jugador.
Claro, però això no vol dir
que... Me sap mal, però, perquè són, mos ho han donat tot, me sap mal, però és que té que plegar un punt que tenen que jugar uns altres.
Bueno, però no sempre. Pots utilitzar-lo en altres partits en els que sí te poden donar més, en partits en els que domines tu més, en el que l'equip... No sé, o sea... està clar que este any que ve és un any vital pel Vilarra en aquest aspecte i Parejo està renovat per 2 anys, eh? O sea, en estiu en el Villarreal eren conscients de que a Parejo li quedaven este i 2 anys més de futbol com per a mantindre el manejo del joc del Villarreal. Jo veig que a Parejo és aprofitable. Això sí, com diu vosaltres i diem en la tertúlia, si l'equip augmenta aquest punt físic i li costa i ho passa mal i, no, i el Villarreal se descompensa o no està equilibrat, pues tindrà un problema. Però claro, és que Parejo, si del costat l'ajuden en lo físic, té un manejo de valor que no, té, que no tenen els altres, Rubio. Això és evident, eh? Però bueno. 48 sobre les 2. Una pausa i parlem en Luquen Amenabar sobre el Villarreal, sobre les millores del dia del Cádiz i alguna cosa més. Mira, estava mirant que avui juguen semifinals de la Copa del Rei. No?
Sí.
Comencen. Són semifinals ja.
Sí, sí.
El Villarreal només ha jugat una semifinal. La del 14-15. 29 de gener del 2015 van guanyar 0-1 Getafe. Gol de Gerard Moreno Balagueró. Ens van classificar per primera vegada en la història una semifinal. Marcelino d'entrenador. La semifinal va ser contra el Barça. Allà 3-1 va marcar Triguero. Se va lesionar Bruno i des d'ese dia, pobre Bruno, ja no ha vist hora bona. I en la tornada, sí, 1-3, només sacar, va fer gol el Barça. Aquella jugada de Messi-Neymar. Aquell Barça de Messi, Neymar i Luis Suárez. És l'única volta que hem jugat semifinals. Quarts de final hem jugat unes quantes, eh? Contra el València, contra el Mirandés, contra el Getafe, contra el Barcelona i contra l'Atlètic Club. Hem estat prop de semifinals moltes voltes. I això que la Copa no és una competició... No? Que se mos done bé.
No se mos dona molt bé, no.
Bueno, pues has jugat 5 quarts de final i una semifinal, eh? Te faltava una final de Copa, eh? T'ha faltat sempre.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa, pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un Asmo. Llévate 2 gafas Mo graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser Mo, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almasora y Villarreal.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Bueno, anem a saludar a Luquen Amenabar, que segur que mos conta què va vore de bo i de roïn del Villarreal davant del Cádiz. Luquen, què tal? Buenas tardes.
Buenas, Javi, ¿qué tal?
¿Te gustó el Villarreal o te decepcionó?
A mí la verdad es que sí que me gustó. Creo que el Villarreal sigue en la línea de los últimos partidos, siendo el del Barcelona al final un partido un poco diferente. Creo que el Villarreal pues sí que se pareció a ese Villarreal que también empató contra el Mallorca, pero que seguramente también merece ganar. Así que yo sí creo que el equipo está en línea ascendente.
¿Qué le pasa para no ganar en casa siendo superior?
A ver, pues al final creo que hay partidos donde llegas al último tercio del campo y quizás no estás tan inspirado. Por ejemplo, me viene a la cabeza esa jugada de Guedes que sale pues por la derecha de la portería del Cádiz tras un disparo que tenía un pase bastante claro al llegar que le dejaba uno contra uno, y creo que esa jugada pues define bastante bien lo que fue el partido del Villarreal, que fue con buenas llegadas pero que cuando están cerca del área quizás no deciden del todo bien, y al final pues cuando no decides bien y no eres efectivo pues pasa lo que pasa. Yo creo que fue más por eso que por otra cosa, porque creo que fueron sólidos en el centro del campo, también se defendió bien menos alguna contracción de la primera parte, pero una vez, bueno, el equipo llegó bastante bien al área rival, yo creo, la verdad.
¿Le faltó Parejo, a lo mejor, en ese tipo de partidos? ¿Más claridad en el pase, en la conducción, en la combinación, en ver ese espacio ahí que, por ejemplo, Coquelén y Comesaña no son tan de eso?
Puede que Parejo sí, que en estos partidos te dé ese plus que no te dan Comesaña y Coquelén, sí, aunque yo sí creo que al final Gerard Moreno y Alex Baena en este partido fue bastante evidente que bajaron bastante más a recibir y fueron más a la base para que hubiese más claridad con balón. Luego, con Coquelén y con Comesaña hubo algo que sí me gustó, y es que al final cuando Gerard y Alex Baena recibían eran dos jugadores que normalmente estaban entrando al área, y creo que eso fue un plus que le dio Marcelino al partido para intentar llegar. Yo creo que más que en esa línea faltó, pues eso, dentro del área, tener esa, no sé, como esa efectividad o esos momentos de lucidez que muchas veces suelen tener tanto Baena como Gerard, porque al final el Cádiz tiene centrales que te defienden bien dentro del área, y muchas veces pues pasan estas cosas de que el equipo no consigue marcar. A mí personalmente no me preocupó mucho el partido, y al final creo que son cosas que pasan, y esperemos que la próxima vez sí que sea un 1-0 en partidos así.
Lo que pasa es que dos equipos de los de abajo no ganas a ninguno de los dos, ¿no? Por esa falta a lo mejor de cerrar el partido contra el Mallorca y de abrirlo contra el Cádiz, ¿no? O sea, eres superior, ellos viven de eso, de cerrarse y de taparte espacios, mientras que fuera de casa con espacios sí que el equipo parece que tiene más punch.
Sí, o sea, yo creo que al final esto tiene que ser un proceso. Creo que lo positivo del partido pues es evidente, y bueno, de todos estos partidos es evidente que en defensa y tal se está mejorando y en esa intensidad se está mejorando, pero ahora sí que el trabajo tiene que venir en esa fase delantera. Al final, la primera parte, Sorloz quizás no te dio lo que Marcelino le pedía al equipo. En la segunda parte pues sí que hubo más acercamientos, pero realmente es que si no marcas y si no estás bien en los últimos metros, pues es bastante difícil que consigas ganar estos partidos. Aunque bueno, ahora también es cierto que luego Ilías también fue cambiado en el descanso, el propio Sorloz también, y quizás pues aunque el cambio de Guedes sí que me parece que le dio un plus al equipo, faltaba también esa referencia en algún que otro centro que intentó el Villarreal, y creo que ahí es ahora donde tiene que trabajar Marcelino, que es pues en esas situaciones dentro del área.
Pidió más agresividad y cambió a Sorloth. Es raro, quitar a Sorloth.
Sí, yo lo de Sorloth en un momento lo vi como un cambio de pues al final lo que hemos hablado, el Cádiz tiene centrales que son muy estáticos y son muy duros, y Sorloth es un delantero que muchas veces está encima de ellos, y quizás pues era más cómodo esto para los centrales del Cádiz que tener un delantero móvil que como era Guedes, porque Guedes en la segunda parte, aunque salió en esa posición de delantero, había momentos donde aparecía por la derecha, otros momentos donde aparecía por la izquierda. En la delantera muchas veces se veía como Gerard era el delantero y Guedes era un jugador que bajaba a recibir, y creo que tener un delantero que no esté tan fijo con ellos pues al Villarreal le dio esa superioridad que le hizo generar más, o al menos acercarse más a ese gol. No sé si sería un tema de actitud lo que vio Marcelino, o si fue un tema táctico, pero sí que es cierto que fue raro, y luego más con lo que dijo en rueda de prensa. Pero bueno, al final creo que el Villarreal mi perspectiva al menos fue que la segunda parte mejoró el Villarreal.
Uh-huh. A mí me gusta mucho Cuenca, que ha subido 2 puntos la intensidad, ¿eh? No sé si se ha dado cuenta que mete eso o lo tiene difícil, pero en Barcelona y el otro día vimos que fue el defensa, yo diría, más proactivo, más agresivo, más intenso, que a lo mejor es lo que le hacía un poco falta, ¿no?
Sí, Cuenca yo creo que es el punto más positivo de la defensa, porque con la llegada de Bailey ya empezó a mejorar respecto a lo que estaba haciendo anteriormente, y ahora pues en el primer partido con Albiol, que también ha vuelto bastante bien, bueno, al menos el primer partido ha sido positivo, creo que Cuenca fue el mejor en defensa y también con balón, teniendo un buen criterio. Ese pase que mete en la segunda parte pues es prueba de ello, prueba de la confianza que está teniendo, y creo que eso también es por la actitud que está teniendo todo el equipo, porque creo que las últimas semanas, con la entrada de Coquelin o con ese centro del campo, Coquelin, Comesaña, creo que uno de los cambios que ha tenido el equipo es eso, ser mucho más proactivo y ser un equipo que en casi todas las líneas muerde, porque antes estábamos viendo cómo era un equipo que quizás reculaba un poco más, intentaba recuperar en campo propio esperando, y ahora no, ahora aunque la altura de la línea es parecida a la que estaba anteriormente, ahora en casi todas las líneas muerden. Tú ves a los delanteros morder, si llega a banda, los jugadores de banda también muerden, si llega al centro del campo, Coquelano Comesaña no tiene ningún problema en salir de su posición. Pasa lo mismo en la defensa, los defensas también, si tienen que salir de su posición, saben que si salen, tendrán la cobertura, y creo que ese contexto a Cuenca le está viniendo mejor que ser un defensa estático que tiene que estar esperando de pie al delantero para intentar ganarle uno contra uno.
Sí, yo creo que le gusta más. Por ejemplo, lo vimos, está más acostumbrado, diríamos, a ese estilo Barça, ¿no? A apretar al delantero lejos del área, ¿sabes? A ir a buscarlo. Te pregunto por eso. Claro, ahora hablamos de que todo el mundo intenta morder más. No sé si debemos subir yo creo que todavía nos falta un escalón de mordida.
Sí, sí.
Pero, ¿qué va a pasar si vuelve Parejo?
Pues la verdad es que es una buena pregunta, porque yo creo que nadie lo sabe a día de hoy. Marcelo tendrá alguna idea, pero al final sí que es cierto que esto ha venido con Coquelin, que Coquelin ha sido el jugador que ha activado mucho al equipo, y Comesaña también yo creo que ha dado pues un paso más en su temporada en el Villarreal, que ahora con balón está mucho mejor, está también mordiendo mucho más. Pero también es cierto con Parejo que Parejo muchas veces cuando estaba jugando anteriormente en Valencia, el año pasado en el Villarreal con Setién, que también tenía, pues también defendían bastante adelantados, Parejo recuperaba bastantes balones, y aunque no sea un jugador tan físico o tan intenso como puede ser Coquelin, quizás ya en el contexto donde el equipo esté funcionando en este estilo, pues quizás le pueda dar al Villarreal, porque al final uno de los centrocampistas suele adelantarse más que el otro, y ese jugador más adelantado.
Te pregunto, ¿tú lo pondrías?
A ver, yo intentaría meterle un poco, pues, según el contexto. Por ejemplo, quizás el partido este ante el Cádiz, donde necesitabas tener más balón, quizás te hubiese venido bien, pero
¿en Vitoria?
Yo creo que ahora tiene que ir con pies de plomo, Marcelino.
Vale, en Valencia hizo muchas veces que ponía con Dogbia, Parejo y Coquelin a una banda, como falso, digamos, interior, ¿sabes? Yo aquí no lo veo porque te cortaría un poco el entramado ofensivo que ha hecho, pero es una decisión difícil, ¿eh? Porque claro, al final, es verdad que Parejo no está bien físicamente y no ha dado un nivel alto este año, pero los días que el Villarreal ha funcionado, él ha funcionado, ¿eh? Es el futbolista por el que pasa todo, te da otro ritmo de juego con el balón en los pies, es verdad que lo ralentiza un poco, pero yo creo que también porque el equipo, como decías tú, tampoco tenía ese ritmo. La incógnita es, con un Villarreal más intenso, si Parejo mueve el balón más rápido, claro, ¿resignar eso?
A ver, es que yo creo que al final el Villarreal con Parejo en el campo mejora mucho con balón y mejora mucho en salida, y eso Marcelino lo sabe, y eso yo creo que cualquier entrenador lo quiere tener en el campo, por lo cual, partiendo de ahí, creo que Marcelino lo intentará encajar sea como sea y ver si funciona ya una vez el equipo esté funcionando. Respecto a lo de Coquelin en banda, yo tampoco lo veo en liga, porque al final se vio en el partido anterior también que metió a Morales en banda antes de optar por un doble lateral, por ejemplo. Y creo que ahí intentará, pues, y también el fichaje de Traoré, que viene seguramente en esa línea, creo que seguirá intentando optar por extremos en esa banda derecha, pero al final creo que esa opción de Coquelin en banda puede ser algo muy útil para partidos europeos donde necesites otro tipo de solidez. Y al final, pues yo sí creo que intentará meter a Parejo por esto, porque es, últimamente, aunque estemos mejor en cuanto a intensidad y en cuanto a sensaciones, pues con balón sí que es cierto que hemos empeorado entre muchas comillas y no está siendo nuestro fuerte en la posesión del balón. Al final Parejo es un jugador que para lo bueno y para lo malo te marca un estilo, te marca el ritmo que lleva el partido y normalmente suele ser para bien, pero si entramos en un contexto de intensidad, de duelos y demás, pues ahí es donde Marcelino tendrá que ver cómo incorpora esta pieza.
Vamos, Luquen, hablamos. Gracias.
A ti, Javi.
A Imprenta Llorenç podràs adquirir albarans, flyers, invitacions de disseny, impressions comercials, en general i digital, i altres moltes coses. Troba més informació a la seva web www.imprentallorenç.es o troba'ls al carrer Àngel 7 de Vila-real.
¿Necesitas servicios de fontanería, calefacción, energía solar, mamparas, muebles de baño, griferías y accesorios o una bomba y grupo de presión? La solución la tiene Eladio Héctor, servicio de fontanería. Pide más información al teléfono 606-238-147.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe. Pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964-24-54-41.
Tres sobre el estrés, ¿no? Nos ten demanant la titula de Parejo. Estem preguntant-nos què passarà. És una de les incògnites que fa temps no tenia jo en el Villarreal Club de Futbol. Coneixent la fe que li té Marcelino a Parejo, coneixent el que ha jugat el Villarreal en Parejo, coneixent també la situació de l'equip després de l'eixida de Parejo, pues és la incògnita. Per cert, d'ahir van operar a Denis Suárez i el van operar en èxit.
En Turku, en Finlàndia.
Una lluna operació, eh? El doctor Lilmainen, ¿no? Li diuen este?
Lasse Lempainen.
Lempainen. Ara ja està l'any que ve, ¿no?
Sí.
Hasta después del estiu. Pues ànim, Denis. Este no ha pogut ser. Futbol té unes voltes d'aquestes coses. Aleix, ja tornem. Adeu.
Vila-real Esports. Ràdio Vila-real.